COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo molt de gust i encantat de fer-ho. I avui, si em permeteu, m'agradaria començar amb una dita castellana que segurament tots heu escoltat, i és aquella de "Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar". Penso que ho he dit bé, eh? Segurament hi ha variacions en funció de què, però seria així, eh? Què vol dir, ni més ni menys, que és que quan vegis algú que li està passant alguna cosa, escolta, vés-te preparant perquè igual ve cap a tu. Això s'aplica ara mateix, per exemple, al punt de psicosi, no dic que no sigui justificada, que hi ha amb el virus del Nilo. El virus del Nilo és aquesta malaltia que transmeten el mosquit japonès. El mosquit japonès, que ja es veu per Catalunya. És un mosquit exòtic que d'aquí res ja no serà tan exòtic, perquè en qüestions del canvi climàtic, ja sabeu, hosti, estic molt pesat amb el canvi climàtic, però és que és cert, vull dir, aquestes espècies que en principi aquí ni estan ni se les espera, ara no només estan, sinó que es quedaran, i molt còmodes, per cert. Doncs aquest animaló transmet aquest virus. Principalment és un virus de transmissió que als cavalls, per exemple, a les aus salvatges, que el transporten. Llavors, per això és tan difícil de controlar per part de les aus. En els equins, en els cavalls, hi ha una vacuna que els protegeix de tot això i d'aquesta transmissió i d'aquest salt entre espècies a l'ésser humà. Bé, el cas és que, sobretot Andalusia i Extremadura, és un virus que comença a preocupar el sistema sanitari. De 56 casos, penso, ara parlo de memòria, hi ha 5 morts. Estem parlant d'una mortalitat pràcticament del 10%. És a dir, encara que, aquest virus és, en principi, molt asimptomàtic. Hi ha persones que ho passen i que ni s'enteren que el tenen. D'altres persones tenen doncs símptomes lleus, i d'altres persones ho passen realment malament, fins i tot morir. I de les persones que tenen aquest simptomatologia, estem parlant d'un 10%, en aquest cas Andalusia, malauradament ha mort. Això, estem parlant d'una mortalitat per preocupar-se. Què passa amb Catalunya? Què passa? Bé, el que passa és que en aquest tipus de termes de mosquits que venen a fer la guitza amb virus, no Andalusia la tenim aquí al costat. És a dir, la previsió, de fet el mosquit ja està aquí a Catalunya, fa 2 anys ja es va detectar un cas a Catalunya, i l'any passat hi va haver un altre cas d'una dona que residia al Prat de Llobregat que també va patir aquesta febre del Nil, aquest virus del Nil. En principi, a Catalunya, els casos amb simptomatologia són anecdòtics. Però és un mosquit, que és principalment la transmissió, que s'instal·la a zones humides i a tot el litoral mediterrani per la seva situació climatològica. El clima mediterrani li mola molt, li agrada molt aquest animaló. Llavors, fins a quin punt a Catalunya, o en quin moment a Catalunya, hem d'aixecar les orelles? I d'aquí aquesta frase de "cuando las barbas de tu vecino veas cortar por las tuyas a remojar". Si veiem que això està passant ja a Andalusia, les administracions sanitàries, ja no parlo de València, en aquest cas a Catalunya, i mirant aquest tipus de climatologia molt favorable a aquest tipus d'animal, aquest tipus d'insecte, estan ja aixecant les orelles davant de tot això? Ens hem de preocupar? Parlem amb el doctor Dani López Acuña, que és epidemiòleg i assessor de la OMS, de l'Organització Mundial de la Salut. Daniel, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Parece que este año la alerta sobre la fiebre del Nilo, el virus del Nilo, ha aumentado. ¿Por qué? ¿Por qué parece que hay más?
Bueno, primero, se han producido ya registrados, y puede que haya mucho más no detectados, pero se han registrado 56 casos, de los cuales ha habido 5 fallecimientos. Hasta el momento estos casos están registrados en Andalucía, especialmente en las provincias de Sevilla, de Huelva y de Málaga. Y, por otro lado, hay también algunos casos en Extremadura. Entonces, bueno, tenemos una situación que no es exclusiva de España. Hay varios países del Mediterráneo en donde hay presencia del virus del Nilo y para que tengamos la transmisión humana, pues tenemos que tener no solo la presencia del virus del Nilo, esto no es un virus que se transmite de persona a persona, sino tenemos que tener el mosquito del género Culex, que transmite a través de picadura la infección por virus del Nilo. Recordemos que el virus del Nilo es un virus que afecta fundamentalmente a animales, a las aves en particular y a los caballos. Y en el caso de los caballos existe una vacuna que permite la protección equina contra el virus del Nilo. En las aves, bueno, está presente en aves salvajes y entonces no hay manera de tener una protección vacunal. Y es cuando el mosquito pica a aves infectadas o a caballos infectados y pica a humanos que lo transmite. Entonces, bueno, este es uno de estos fenómenos que estamos viendo, que son en función del cambio climático, tenemos más densidad de mosquitos en zonas de acumulación de aguas, especialmente en las zonas arroceras, en torno a la provincia de Sevilla y en Huelva. Y bueno, es evidente que nuestra gran baza para poder controlar más esto tiene que ver con el control del mosquito, con el control de las larvas, el control de los adultos, y no es un tema que se va a resolver con una vacuna, porque no hay vacuna para humanos.
En este caso, claro, con lo que estás comentando, es cuestión de tiempo que se expanda por toda España este mosquito, ¿no?
Yo no diría por toda España, pero sí por buena parte de la costa mediterránea, porque el mosquito está presente en varias zonas, incluidas, como lo mencionabas al principio, en algunas zonas de Cataluña. Los casos han sido esporádicos, como anecdóticos en Cataluña, pero fácilmente podría haber una expansión si no hay una adecuada vigilancia de la densidad de mosquitos y, por otro lado, de la presencia del virus en aves y en caballos. Ya hemos visto que el mosquito es otro que transmite el dengue, está presente en varias zonas españolas, Cataluña incluida, y ya hemos visto que hay transmisión autóctona de dengue, cosa que no había habido por años, que no se había producido, es un fenómeno completamente nuevo. Entonces, no sería de extrañar que podamos tener proliferación de mosquitos Culex y con la presencia del virus, que está siendo una presencia endémica, insisto, en España, pero en otros países del Mediterráneo también, en las zonas en donde hay la ecología para el mosquito. Esto no va a ocurrir en la meseta ni va a ocurrir en la costa cantábrica, pero sí en las zonas mediterráneas. Pues hay un riesgo. Es decir, yo creo que hay que adelantarse en términos de vigilancia, no solo humana, sino tenemos que combinar acciones de vigilancia animal, vigilancia epidemiológica, de vigilancia humana y de mejora ambiental para no tener criaderos de mosquitos.
De acuerdo. En este caso, conforme a la sintomatología, claro, yo estaba mirando y me ha recordado un poco a veces, incluso sin ánimo de comparar y salvando las distancias, al virus del COVID, ¿no? Que hay gente que lo pasaba de forma sintomática, ni se enteraba que lo tenía, otros tenían síntomas leves y otros, pues como ya sabemos, pues los mataba directamente. Parece que este virus es algo parecido, ¿no? La sintomatología, hay gente que es asintomática, gente que lo vive un poco así, ¿me equivoco o no?
Vamos a ver, es parecido en el sentido de que hay una gran proporción de personas asintomáticas o de personas con síntomas leves, y la proporción de personas con síntomas más severos o con una enfermedad amenazante que puede incluso conducir a la muerte es menor. Pero no tiene nada que ver en el sentido de el modo de transmisión. En este caso es por un vector, en el otro caso es por partículas, gotículas o aerosoles a través del aire. Lo que sí ocurre es que, bueno, si estamos teniendo en estos momentos 5 defunciones y ha habido 56 casos, la letalidad está siendo pues de casi el 10%, Entonces, por más casos asintomáticos que hay, aunque sea la mayoría, hay de todos modos una severidad importante.
Importante, claro.
Que hay que tomar muy en cuenta.
Supongo que, no sé, ¿a quién afecta más? ¿A los niños, personas mayores? Supongo que si tienes complicaciones de salud, esto es un agravante para este tipo de enfermedad, ¿no?
Sí, digamos, una persona con un estado de salud precario, con otras patologías, inmunodeprimido, pues va a estar más susceptible. Las personas mayores también serán más susceptibles, no a la picadura del mosquito, sino a la severidad de la infección por el virus. Yo creo que acá tenemos que jugar con dos factores. Uno es la susceptibilidad individual, pero lo más importante es evitar la picadura del mosquito. Y ahí es donde hay que centrar muchas de las acciones que tienen que intensificarse más, desde mi punto de vista, en el caso de Andalucía, de prevenir la exposición al mosquito en las horas que más pica el mosquito, sobre todo los amaneceres y los atardeceres. El uso de ropa de manga larga, el uso de ropa clara, el uso de mosquiteras y de repelentes. Es decir, asumir una cultura de protección ante la picadura del mosquito, lo cual no es la única acción, por supuesto. La acción decisiva es el control del mosquito por parte de los servicios de control de plagas municipales y autonómicos, que tienen responsabilidad de mantener a raya pues este tipo de problemas como es la infestación por mosquitos.
Pues doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo y asesor de la OMS, oye, muchísimas gracias una vez más por darnos estas explicaciones, muy amable.
Encantado, con mucho gusto.
Un placer. Doncs, mira, és una qüestió de catar tot. Ara, i això passa, eh? Ja us ho deia, que per qüestions de clima el bitxet aquest estarà aquí, tant de bo que no, però què s'ha de fer? És una qüestió d'administracions i que les administracions puguin reaccionar, que ja ho fan en control de plagues, que seria el punt feble de tot això, no?, aquesta cadena. Va, que de seguida parlarem d'un altre tema, força interessant, i ara que estem amb aquesta campanya o temporada turística però extended, temporada turística extended, perquè amb la Copa Amèrica, el temps i tal, doncs és una temporada turística extended, encara que si mirem Barcelona és full, 100%, tot l'any. La percepció de que el turisme és un problema massificat a Barcelona s'ha doblat, aquesta percepció, en els barcelonins en un any. En un any aquesta percepció s'ha doblat. De seguida en parlem aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra per analitzar per on, per donde, per què cuerno se coge al toro, que aquest és el què, perquè ara que està tot això com fas marxar enrere davant de tot això, davant d'un ingrés, d'una font d'ingressos, d'una font de riquesa. Uf, veurem. Però abans, no sé si tens al cap, ara que ve setembre, doncs allò de, va, anem a fer reformes a casa. Doncs mira, Atelier. Per què? Doncs perquè Atelier ofereixen projectes personalitzats a reformes de cuina, bany, reformes integrals, des de fa més de 30 anys. És a dir, que no van començar ahir, precisament, amb els millors professionals propis que ho faran, a més, molt especial per tu. Mira, si vols saber, sempre treballen amb la millor qualitat i acabats, preus immillorables, dates d'entrega amb plaços garantitzats i ofertes i regals per cada projecte, i a més, doncs tenen una exposició per fer-te una idea de com ho vols. Així que pots anar a visitar aquesta exposició a la Via Augusta 106 de Barcelona, Via Augusta 106 de Barcelona, o trucant al 606 34 67 23. Atelier, la teva llar a bones mans.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
En FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars,
en FlexiCar. FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
A Espanya, són dades del mes de juliol, va rebre gairebé 11 milions de turistes. Les destinacions preferides en aquest ordre són Balears i Catalunya. Catalunya estaria la segona. De fet, Catalunya ha rebut gairebé 2,5 milions de turistes internacionals, estem parlant d'internacionals, durant el mes de juliol, i bé, tot això ja supera les xifres de prepandèmia. Ja sabeu que en qüestions turístiques i en qüestió d'aquest model de negoci hi ha una línia que separa, almenys com a exemple, del que passava abans de la pandèmia de la Covid i després de la pandèmia de la Covid. Doncs aquesta xifra ja s'ha superat, no? Estem parlant que la visitants estrangers a Catalunya ha augmentat un 10,5% interanual en aquests primers mesos. Bé, clar, estem parlant d'una situació que s'ha de gestionar. S'ha de gestionar. Per moltes coses. Primer, per situació del ciutadà, i després per experiència del visitant. Jo no sé, jo ara també parlo perquè això aniria també per barris, però suposo que si vosaltres us aneu, jo què sé, al lloc més famós de Bangkok, us agradaria visitar-lo en unes condicions agradables. Quan em refereixo a agradables, ja no em refereixo a l'amabilitat ni al temps, sinó també a la massificació. No és el mateix visitar un monument històric amb 100 persones que visitar-lo amb 50 o 25. Però clar, això com es gestiona? I un cop tens el problema, com és el cas de Barcelona, com fas marxa enrere? Com fas que aquestes 100 persones es converteixin en 25 sense perdre qualitat i sense que ningú es senti frustrat? El problema està servit. És una qüestió que només cal passejar pràcticament a qualsevol època de l'any per certs punts molt concrets de Barcelona, hipermassificats pel turisme, per adonar-te que allò és un què. I clar, no pots prohibir que una persona visiti Barcelona, no? Això no es pot fer, no es pot limitar això, no? Parlem sobre la situació amb el senyor Pablo Díaz, que és professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i a més és expert en turisme. Pablo, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias. Oye, vaya, la cifra. Tenemos aquí dos caras de la misma moneda. Una, las cifras de turismo que están muy bien, que hay que estar satisfechos, y otro que parece ser que la ciudadanía cada vez se satura más. Es más, se ha doblado esta preocupación en Barcelona por el turismo.
Sí, se han recuperado, claro, de lo que tú decías, después de la pandemia se han recuperado las cifras, incluso ya se han superado, y entonces también han vuelto las cifras que se veían de preocupación, la posición de la preocupación del turismo en ciudades como Barcelona, pues ha vuelto al primer plano, y de ahí esas manifestaciones y ese puesta en foco de una problemática que no solo es el turismo el culpable de los precios de la vivienda y del alquiler y de la venta, pero que sí que se pone el foco en el turismo como en ciertas zonas que se tensiona el precio de la vivienda y se tensiona la convivencia.
Pero claro, ¿esto a qué se debe? Porque cuando hablamos de turismo deberíamos estar contentos porque es una inyección económica y es que bueno, es todo una fuente de riqueza. ¿Es una falta de gestión? O sea, la gente nota esta falta de gestión. ¿Está mal gestionado, sobre todo en las zonas más tensionadas turísticamente?
Quizá lo que se está gestionando tarde, una problemática que se veía venir en cuanto al excesivo dedicación de vivienda que antes era destinada a la población local y que ahora se destina a uso turístico, sobre todo en ciertas zonas. Esa dinámica que tiene el sector turístico, que es uno de los sectores más dinámicos, más rápido en atender a la evolución de la demanda, de nuevos nichos de mercado, nuevas oportunidades, ha florecido de una forma exponencial en ciertas zonas y lo que eran el multiplicador que de la actividad económica debido al turismo no parece no compensar ahora lo que es una externalidad negativa debido a este cambio del uso de ciertas viviendas y el foco que se pone, que repito, que no solo el turismo tiene responsabilidad en el aumento de los precios de la vivienda.
Y esto, ¿cómo se gestiona? Porque claro, no podemos matar una gallina de huevos de oro, pero tampoco podemos tener a la ciudadanía cabreada. ¿Esto hay alguna manera de llegar a un término medio?
Bueno, la anticipación hubiera estado bien, pero ya que no ha sido así.
Es que es raro que haya anticipación en la administración. Ya estaríamos haciendo una entrevista casi sobre eso, porque eso sería casi un milagro, ¿eh?
Sí, y depende mucho de la situación de los destinos. En este caso hablamos de destinos saturados como Barcelona, en ciertas zonas, y ahora pues se trata de intentar dar marcha atrás, de perseguir más a los apartamentos turísticos, o por lo menos que las normativas se lleven a cabo. Y a mí me preocupa, no sé si esta marcha atrás va a ser posible, porque se crearán conflictos jurídicos por la inseguridad jurídica de que antes se permitía, ahora no. Ciertos apartamentos y entonces se trata de regular a tiempo. Parece que ahora se llega a destiempo, pero hay que intentarlo en el sentido de que la población local se vea beneficiada en cierta manera de la actividad turística, o por lo menos no saturada, no incomprendida. No.
Entiendo. Pero claro, tú no puedes prohibir que la gente venga, por ejemplo, a Barcelona. Eso no se puede prohibir. O sea, no sé si la solución es lo que se está aplicando, lo que ya se está aplicando desde el ayuntamiento, es extinguir los pisos turísticos, meter mano más dura con los cruceros o los cruceristas que vengan un día o dos. Pero de hecho, tú no. ¿Cómo reduces la masificación? Ostras, es muy difícil. ¿Quién no va a ver la Sagrada Familia? Ostras, Pablo, esto es un trabajo de titanes en este caso.
Claro, pero y efectivamente, bueno, no se puede prohibir que el libre tránsito de personas, y menos en ciudades, en fin, no es una isla, no es una península de un solo paso o de pasos pequeños como Venecia, que recordemos que hay destinos que sí que están cobrando por pisar sus calles, pero sí que hay que gestionar pues este tránsito de personas para que sea lo más armónico posible o lo menos dañino, y sí hay, la mayoría de los turistas que vienen a Barcelona vienen por vía aérea, y sí que, en fin, yo creo que lo que no se debe desde luego es seguir aumentando sin ton ni son y buscando simplemente la cifra de número de visitantes, sino que lo que cabe es ahora es vigilar que ese aumento sea más armonioso, o en fin, que no sea una bomba de relojería como parece que venía siendo, sino que se vigile que, pues eso, que los cruceros sean menos. Yo no sé si el aumento de las del aeropuerto tiene cabida ahora. Otras políticas, que se trata de dispersar en el tiempo y en el espacio a estos turistas con políticas que eso sí está haciendo, de intentar dispersarlos, o bueno, que visiten más otras partes del territorio, o que vengan en temporadas menos saturadas, la famosa desestacionalización.
A ver qué tal, porque realmente es difícil una cosa y la otra. La verdad es que he llegado a este punto y es básicamente por ese dato de la actuación a posteriori, algo muy de administración. Señor Pablo Díaz, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC y experto en turismo, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Nada, gracias a vosotros y cuando queráis.
Un placer. Doncs, això és el què? Ara com ho fem, això? Qui li pone el cascabel al gato? Com ho fem? No és fàcil, eh? No és una qüestió fàcil perquè, per una banda, estem parlant d'un sector que aporta molta riquesa, per altra banda, estem parlant dels ciutadans, dels barcelonins, en aquest cas, com d'altres parts tensionades turísticament de Catalunya, i, per altra part, estem parlant de com ho equilibrem tot això, perquè bàsicament seria com allò de l'experiència del consumidor, experiència de l'usuari, sigui agradable tant per l'usuari com el que viu. No és fàcil el problema, no és gens fàcil. Bé, de seguida parlarem d'una qüestió molt més amable. Mireu, parlarem de hobbies tradicionals. Abans no eren hobbies, eh? Abans no eren hobbies, ara ja sí, amb el temps és hobbies. Mira, per fer oci, parlaven, o podem entendre, que et compris una consola, una PlayStation, que vegis sèries, que vegis streaming, però els hobbies tradicionals es posen en marxa. I què és un hobby tradicional o què està considerat com un hobby tradicional? Per exemple, l'origami. Aquí no és tan tradicional l'origami, seria més tradicional al Japó. Si parlem d'Espanya, de Catalunya, estem parlant del ganxet, fer ganxet. Això, que abans podia ser fins i tot una professió, ara és un hobby. De seguida en parlem aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra, parlarem amb Enriqueta, i ja sabeu que ara que ens estem apropant a la una, què passa? Doncs que és hora de menjar. Fem un catering? Va, fem un catering Casanovas. Per què? Porten més de 100 anys servint a Casanovas Catering. 100 anys servint des del vell mig de Barcelona aquests caterings d'alta qualitat i fiabilitat, tant per actes d'empresa com per esdeveniments particulars. Si vols quedar bé, contacta amb el Joan. El Joan és el xef, el capo, el gran cuiner de Casanovas Catering, que, i a més, és la tercera generació de la família Casanovas. Pots trucar al 658 95 42 01 658 95 42 01 o pots visitar la web, encara més fàcil de memoritzar, casanovascatering.com casanovascatering.com. Ja ho saps, Casanovas Catering, la teva millor elecció.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Y más con las mochilas con ruedas Compact de Safta a 39,95 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mirad, en Laboratorios Clinitec son expertos en tratamientos de pérdida de peso personalizado con el método del plan 1, 2, 3 para combatir los excesos veraniegos y no morirse de hambre en el intento. Y Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, nos explica cómo adelgazar. Hola Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Pues sí, septiembre, el reto, bajar de peso, pero sin dietas estrictas, sin matarse en el gimnasio. Vamos a empezar ya el plan 1, 2, 3... para que perdamos peso y sobre todo para hacer una limpieza, porque es necesaria, y recordar que el plan 1, 2, 3 no son batidos, vas a seguir comiendo y lo puedes hacer incluso si comes fuera de casa, sin efecto rebote, apto para todos, tanto para hombres como para mujeres. Y el resultado, Cruz, en 3 semanas podemos perder de 4 a 7 kilos.
Bueno, vamos a repasar esas 3 semanas. ¿Qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
Pues mira, la primera semana tomaremos los suaves con sabor a piña, que son detox, que son drenantes, que eliminamos las toxinas, por eso nos deshinchamos, bajamos más de una talla, eliminamos los michelines, nos despedimos de esa retención de líquidos y bajamos más de 3 centímetros de volumen.
La segunda semana, ¿cómo seguimos?
Pues seguimos con los sobres de naranja, pura fibra, prebióticos, vamos a tener una digestión más ligera, nos vamos a despedir del estreñimiento y ya más de 3 kilos perdemos.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Ay, Cruz, con las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que están compuestas de vitaminas y minerales, plantas medicinales, que nos van a ayudar a atrapar y eliminar esa grasa localizada. Y sí, repito que el resultado, de 4 a 7 kilos. Y puedes empezar, si quieres, mañana mismo. ¿Cómo? Pues llamándome, el teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53. Ahí te puedes informar sin compromiso con Enriqueta, sí, y todo su equipo. Y además, es que Enriqueta, hoy además hay una oferta fantástica, porque el plan 1-2-3 nunca viene solo. ¿Qué regalos para empezar ya adelgazar tenemos?
Pues mira, vamos a poner el complemento ideal, que son estas tres infusiones nuestras. La detox, más la drena, más la lipo, nos ayudan también a estar súper hidratados, eliminar impurezas de los excesos del verano, que es normal, ¿no? Pero vamos a regalar también, Cruz, el gel adelgazante que lleva rolón incorporado para destruir esa grasa en las zonas más conflictivas, la barriguita, los michelines, los músculos, los muslos. Pues cada día un masaje y estaremos perfectos. Esto viene gratis con tu plan 1, 2, 3 y vas a conseguir, por fin, conseguir perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53, vas a adelgazar de 4 a 7 kilos en 3 semanas con el plan 1, 2, 3. Y ya sabes, gratis con tu plan 1, 2, 3, las infusiones detox, la drena y la lipo y el gel adelgazante. Así que ya tienes ese teléfono, 650-51-52-53, para informarte con Enriqueta y todo su equipo. Y sobre todo, Enriqueta, es que se nota mucho en las rodillas, por ejemplo.
Claro, bajamos peso, bajamos presión, la cintura también reducimos, recuperamos la agilidad, nos cansamos menos, que eso es muy importante, y sobre todo personas que padezcan de asma, ¿no? Y además, es que nos cuidamos porque nos baja el azúcar, el colesterol, y regulamos también la hipertensión. Es que todo son ventajas con el plan 1, 2, 3. Animo a que me llames, animo a que te informes. Está mi equipo, estoy yo, como ha dicho Cruz, para ayudarte en este proceso de 3 semanas que consigas por fin perder de 4 a 7 kilos.
Y además es importante porque el plan 1, 2, 3 es económico, seguro, con registro sanitario, no puede ser de otra manera, y lo vas a recibir sin gastos de envío donde tú quieras. Y mañana mismo, ¿eh? 650-51-52-53, y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. Solo lo vas a encontrar en Clinitec, llamando ese teléfono 650-51-52-53. Enriqueta, patunets.
Patunets, molt grans, una abraçada. Adéu, adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si viatgeu en transport públic, en tren o al bus, segur que heu vist aquesta escena, o segurament és possible, una persona que està fent macramé o ganxet, i a més a més està donant la paradoxa que en plena època digital està tornant el plaer per fer aquestes activitats tradicionals, aquests hobbies tradicionals. Yolanda Canales, tu saps fer ganxet?
La veritat és que no.
Jo i tu tampoc.
No, però sí que és cert això, que cada vegada, i fins i tot persones joves, doncs els veus fent això, qui diu ganxet, doncs diu ceràmica, no als transports públics, no els veiem, Però és que estan creixent la demanda d'aquest tipus de tallers, i és curiós, no?, en plena època digital.
Sí, és veritat. Però per què està passant això, Yolanda?
Doncs perquè el que diuen els experts és que aquestes activitats actuen com un ansiolític, com una mena d'antidepressiu, en un temps que precisament hi ha molts estímuls i en què tot arriba molt, molt ràpidament, és l'era digital, no? Doncs és una forma de relaxar-se i s'acaba aconseguint, a més, un objectiu. Tens una sensació de que s'ha aconseguit una fita davant la frustració que pot comportar el món digital.
Curiós.
Per tant, és bo, diuen els experts, des del punt de vista psicològic, per totes aquestes qüestions, perquè ajuda a relaxar-se, però fins i tot també des del punt de vista físic. I és que hi ha alguns estudis que reflecteixen, doncs, que fer aquest tipus d'activitats ajuden a rebaixar la freqüència cardíaca, o a rebaixar-la, sí, a anar més tranquils.
Una teràpia, és una teràpia, eh?
Exacte, baixar les pulsacions. També millora la motricitat de les mans i redueix la percepció de dolor en cas de persones que tinguin artrosi o artritis, i també ajuda a que el cervell faci exercici.
Doncs mira, parlem precisament amb una dona que ha començat a fer ganxet. Es diu Montse Pina, la tenim al telèfon. Montse, bon dia, benvinguda.
Bon dia, molt bé.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Montse. Tu ets alumna de ganxet.
Sí, jo sóc alumna de ganxet des de des del març. Vaig començar al març a fer ganxet. Jo no estic ara jubilada, però jo em dedicava a... profe de batxillerat, vaig estar a la direcció d'una escola, vaig estar molt temps en temes tecnològics, com tu ho deies, i bueno, quan em vaig jubilar, me'n vaig jubilar anticipadament, després de la pandèmia em vaig jubilar, i després vaig pensar, bueno, doncs què faig? Primer em vaig apuntar a anglès, estic fent anglès també, i després un dia vaig verbalitzar a casa meva i doncs m'agradaria fer ganxet, no sé, no havia fet mai res,
Aquí vull anar jo, perquè d'on surt, amb tot el ventall increïble de coses que es poden fer, per què se't presenta així i dius, ostres, ganxet, no he fet mai ganxet, vaig a buscar...
Doncs em va sortir un dia per l'ordinador, per la tablet, i vaig pensar, ai, mira, potser m'agradaria fer-ho, no? Però de veritat que no he fet mai res manual, ni res. I llavors vaig dir a casa i les meves filles per Nadal em van regalar dos capdells de llana, unes agulles, que jo no sabia ni el que era, i llavors em vaig a un vale per apuntar-me a Punto Pelota, allà a Gràcia,
sí,
a fer una classe. Llavors vaig trucar a la, a la noia, a la Juli, i em va dir, ah, sí, ben. I llavors em va ensenyar primer a fer mitja. Però jo tenia allò del ganxet. I llavors, aquest estiu, abans de vacances, vaig dir, jo quiero hacer media. Ahí, que anchillo. I em va dir, vale, pues te enseño. Pues pim, 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 i estic enganxadíssima, però enganxadíssima.
O sigui que això és addictiu, i ja t'agrada això. Sí,
M'encanta, m'entretén moltíssim. Però és que, a més, m'agrada la sensació de fer alguna cosa, de que surt alguna cosa, de que surt alguna cosa. M'he fet un xal, però això des del març.
O sigui que fabriques peces, allò de...
Sí.
Ja has fet alguna peça allà a les teves filles? Mira, he fet aquesta peça...
No, a les filles encara no. Bueno, ara m'estic fent un jersei que ho veig molt, molt juvenil, i ja li vaig dir a la meva filla, dic, bueno, em sembla que això que és com un top amb tirants, així, dic, em sembla que això ja us ho donaré a vosaltres, que jo no sé si m'ho posaré. Però, bueno, la veritat és que no m'ho pensava.
Tot arribarà, Montse, eh? Tot arribarà. I és difícil, des del principi, quan vas començar a fer aquestes classes, et va costar aprendre o no? O és una cosa que, si et poses, és fàcil?
A veure, la Juli t'ho explica molt bé, eh? Vull dir que és una profe que té moltíssima paciència, explica superbé i tal. I al principi, bueno, clar, he fet i desfet bastant, eh? Vull dir que comences a fer, doncs, ui, això no valora. I ho torno a desfer i tal... Però no, la veritat és que he anat més ràpid del que em pensava. Jo pensava, ui, ja veuràs això, jo no he fet mai res. I ella t'anima, no, seguro que te sale, no sé què. I la veritat és que sí, que surt. I el que sí és que enganxa. I el que comentaves de les coses tecnològiques, hi ha molta gent jove. L'altre dia vaig coincidir a la classe, perquè llavors cada setmana vaig a fer una classe amb ella.
Sí.
I de dues hores, que passen volant. I l'altre dia vaig arribar abans, i hi havia una nena de 14 anys, vull dir, que estava allà fent
molt bé.
Ganxet.
Molt bé.
Que vull dir que és una cosa que penso que no és només... I ella fa tallers a l'estiu i de tot. Vull dir que bueno, que això enganxa, i que hi ha gent jove també, vull dir que no som només els grans. Jo a casa meva, la meva àvia ho feia, la meva tia també, però la meva mare ja no ho feia, i feia anys que no havia vist... això del ganxet i...
És a dir, que allà a classe hi ha un ventall interessant d'edats, no, fent-ho?
Sí. Vull dir, jo he coincidit amb una nena, sé que ella fa l'estiu, ha fet tallers amb nens i nenes jovenets, vull dir, de 12 a 13 anys. Vull dir, que no tots van a fer anglès per ahí, ni que tots van a fer... Vull dir, que hi ha nens que fan tallers de ganxet, sobretot ganxet.
I has pensat alguna altra activitat, o ja dius, ja entra l'anglès i això ja tinc prou, ja em vaig a canviar...
L'altre dia pensava, tinc una amiga que fa ceràmica.
Ah, ceràmica, quan... ceràmica i macramé i tot això, sí.
Dic, calla, potser m'apunto una ceràmica, també. Sí, perquè, bueno, per anar fent coses també, vull dir, aviam, quan et jubiles penses, faré, viatjaré, faré, però també, hi ha moltes hores al dia per fer coses, i aquestes coses, ja et dic, que com no ho havia fet mai, Pues, doncs mira...
Doncs et diré una cosa, Montse, i també perquè li transmitis a la teva profe, sí. Que no és tan estrany això, perquè si, segons dades de recerca d'aquest tipus d'activitat, el ganxet és la segona, el segon hobby tradicional més popular a nivell mundial. El segon, el primer és l'origami, que és allò de fer figuretes de paper tan típic japonès. I el tercer, la fusteria. I el segon, el ganxet, ja li pots dir.
Ja li diré, estava encantada.
Ja li pots dir. Montse Pina, escolta, gràcies per explicar-nos la teva experiència, molt amable.
Vale, pues moltes gràcies a vosaltres.
Doncs res, igual farem aquí ganxet mentre fem el programa i així fem com allò de xerrada, eh? Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.